Bona tarda, són les dues. Confusió en el primer dia que es poden demanar els abonaments gratuïts de Renfe.
Notícies migdia, amb Elena Molist.
La nova llei del govern espanyol ha estat molt ben rebuda pels usuaris, però alhora s'han trobat amb diferents preguntes sobre els tràmits que caldrà fer per aconseguir-lo.
Los trámites son fáciles y no ponen problemas a la hora de devolución. Si realmente es ágil el sistema, claro, si al final te requiere más tiempo, pues pedirlo y pedir que te den el dinero. Dependerá todo de la agilidad de los trámites.
Bueno, en realidad hoy entré a la página, justamente a la web, y no encontré nada. No sé cómo buscarlo ni nada, ¿eh? No había mucha información. Para mí va a ser muy complicado. Yo creo que va a ser complicado.
Ho he vist a la red social i ara vinc a demanar informació personal aquí als nois que treballen aquí. A veure què em diuen.
De moment cal inscriure's a la pàgina web o a l'aplicació de Renfe. Un cop registrats, els usuaris podran adquirir l'abonament a partir del 24 d'agost amb una fiança de 10 euros. I en esports, a 3 setmanes perquè es tanqui el mercat a la Primera Federació, el Sabadell té 3 fitxes lliures sèniors. Les prioritats passen per trobar un altre central i un tercer davanter, però a les últimes hores cap operació que maneja la direcció esportiva s'ha accelerat.
Notícies migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
I es nota que és agost a les carreteres perquè no hi ha retencions al voltant de Sabadell. Quina és la situació del transport públic, Héctor Molina?
Bon dia des del Transmet. Comencem la setmana amb un matí a dilluns de plena normalitat a tota la xarxa del transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. Volem recordar que per millores de la xarxa de metro, fins al 17 d'agost la línia L3 es troba sense servei entre les estacions de Prada i Liceu. Per altra banda, fins al 31 d'agost la línia L5 estarà sense servei entre la Sagrera i el Carmel. En aquest cas s'habilita un servei de bus alternatiu. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
La notícia del dia.
Renfe ha obert avui el termini per tramitar el nou abonament gratuït en vigor a partir de l'1 de setembre. A través de la seva pàgina web, els interessats en beneficiar-se de la mesura ja poden registrar-se. El títol, però, no es podrà adquirir amb una fiança de 10 euros fins al 24 d'agost. La mesura molt anunciada en els últims dies, però, genera molts dubtes entre els usuaris sabadellencs. Karen Madrid, molt bona tarda.
Bona tarda. Els viatgers consultats per aquesta emissora no tenen clar com s'ha de tramitar l'abonament ni els efectes que tindrà, com, per exemple, un possible augment dels usuaris. Tot i els dubtes, consideren que aquesta és una bona mesura i la balança es decanta cap a demanar-la.
Claro que lo pediré porque, evidentemente, todo lo que sea, pues ahorrarse dinero y más en estos tiempos, pues creo que bienvenido será.
En realidad uso el tren de los catalanes, que me deja mejor por mi trabajo, y también dije, bueno, empezaré a utilizar este porque me saldrá más barato, pero creo que va a ser un poco caótico.
Jo sí, perquè jo viatjo molt. Jo, durant la setmana, un d'anada i un de tornada. Vaig a Terrassa cada dia, visc a Castellà, i el transport públic per mi és essencial. I ara haurien de fer també els busos. Però bueno, benvingut sigui això. Si són 3 mesos, doncs 3 mesos. Agraída.
Lo escuché ayer, pero yo básicamente no utilizo el tren puntualmente. Es muy útil para gente que lo coge regularmente. Es un gran ahorro.
Per demanar l'abonament gratuït cal registrar-se a la web o a l'aplicació de Renfe. A partir del 24 d'agost es podrà adquirir amb una fiança de 10 euros. Si es fan almenys 16 viatges en 4 mesos, els diners es retornaran.
I seguim parlant de mobilitat, perquè la zona blava d'aparcament de Sabadell és gratuïta a partir d'avui mateix. Com cada agost, durant 15 dies es podrà estacionar sense pagar a les diferents zones blaves de la ciutat. Aquesta mesura s'aplicarà fins al pròxim dissabte, 20 d'agost. A la ciutat hi ha tres àmbits de gestió de la zona blava: l'Eix Macià i Vaporturull, la plaça de Jaume Guirabau i Mercat de la Creu Alta. En total, a Sabadell hi ha al voltant de 1.500 places d'estacionament de zona blava controlades per 63 màquines expenedora d'etiquets.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Les empreses del sector químic de la comarca denuncien que els costos de les matèries primeres i de l'energia els estan començant a ofegar. Des de Pimec han escollit les queixes d'unes empreses que tenen moltes dificultats per adaptar-se a les lleis estatals. Pau Durant, molt bona tarda.
Bona tarda, Helena. Des del sector químic de la comarca afirmen que no només estan tenint problemes amb el preu de l'energia, sinó també per trobar espais on poder emmagatzemar les matèries primeres. Ho explica Xavier Pujol, president de Pimec Vallès Occidental.
Hi ha diferents problemes. Un és el propi encariment, però també de falta de subministrament a vegades. I després, tant en matèries primeres com en producte acabat, un problema d'emmagatzemament. Per temes de llicències, de temes normatius, és complicat. Tenen dificultats per disposar de magatzems que compleixin les normatives que es fan quan estem parlant de petites i mitjanes empreses.
Les empreses de la comarca també denuncien que els falta personal qualificat per donar cobertura a determinats perfils professionals, així com també es queixen de l'excés de burocràcia administrativa.
I en salut, la vegetació en parcs i jardins de la ciutat té més efectes positius en la salut mental de les dones que en la dels homes. Així ho constata un estudi de l'ICTA de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Després de comparar 16 estudis sobre el verd urbà, s'ha arribat a aquesta conclusió, malgrat que les dones acaben fent menys ús d'aquests espais que els homes per qüestions de seguretat. L'autora del treball, Marta Fernández, considera imprescindible tenir en compte aquestes diferències.
És important que es miren aquests grups en concret per veure, doncs, precisament això, perquè en el nostre cas les dones es veuen que la relació que tenen amb el verd urbà és tan intensa en quant a salut mental i perquè potser això no s'explica tant amb el cas dels homes. Jo crec que és rellevant mirar cas per cas, per així dir-ho, en aquest cas siguent gènere i sexe.
Per Fernández, aquestes conclusions s'haurien d'aplicar en la planificació de nous espais verds. Per exemple, caldrien zones amb una vegetació que no impedís la visibilitat. Així les dones se sentirien més segures.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
Després de dedicar 1.200 hores a catalogar 2.400 mostres de text de Sheet, un grup de jubilats sabadellencs calcula que el Museu d'Història allotja 3 milions de mostres que necessiten la descripció dels experts professionals com ells que van treballar al sector.
Són dos equips de 2, 4 persones en total, 3 eren teòrics i un altre es dedicava a la química tèxtil, en Sebastià Serra, membre de l'Associació de Professionals i Amics del Tèxtil, qui assegura que si bé el sector ha canviat, convé preservar les creacions per tornar a fabricar.
El que és la fabricació, doncs, ha fugit d'Europa, no només amb això, i amb moltíssimes coses, no? les que utilitzem diàriament. Llavors, aquí nosaltres el que entenem és que Sabadell, tot i que el que és la indústria ha canviat moltíssim i pel que fa al tèxtil de capçalera n'hi ha molt poc, però sí que hi ha gent que té coneixement i que està fent coses que potser doncs, serveixen per fabricar allà on sigui, no? I aquest coneixement és el que s'ha de preservar i que pot ser útil.
S'han adaptat al programa Museum Plus, que fa servir l'Ajuntament de Sabadell per arxivar i després posar-ho disponible a internet. Ara estan centrats en una empresa que va fer llaneria, Sant Pere Gorina, i quan l'acabin començaran amb una de penyeria, Garriga Germans. El fons abraça més de 150 anys de producció tèxtil. Aquesta història, escrita per Cesc Prat a la revista Vallesos, vol reivindicar un futur museu del tèxtil a Sabadell i buscar relleu per continuar catalogant.
I un parell de punts en format més breu de fora de la ciutat. La circulació de trens d'alta velocitat entre Figueres, Barcelona i el Camp de Tarragona s'ha reprès a 11:45 després de 5 hores aturada.
El pas de trens havia quedat interromput durant tot el matí per les incidències que ha causat el robatori de 600 metres de cable de fibra òptica entre l'Arbós i la Pobla de Montornès. Al voltant de les 9 del matí s'havia reprès la circulació entre Madrid i Camp de Tarragona, tant de Renfe com d'Oigo. Els afectats per retards tenen dret a la compensació del cost del bitllet. Els Mossos han detingut un home de 19 anys acusat d'haver participat en el robatori.
I tornen les vagues a l'aeroport del Prat.
Les aturades les protagonitzaran els tripulants de cabina de Ryanair i seran de 4 dies a la setmana, tots els dilluns, dimarts, dimecres i dijous, des d'ara i fins al 7 de gener del 2023. És la tercera tanda de vagues que convoquen aquest estiu els sindicats USO i Citpla. Igual que en les dues convocatòries anteriors, reclamen a l'aerolínia irlandesa de baix cost que reprengui les negociacions del conveni col·lectiu. Esports.
Arrenca la tercera setmana de pretemporada al centre d'esports i a aquestes altures Gabri Garcia compta amb 17 futbolistes confirmats de la primera plantilla. Sergi Parc, molt bona tarda.
Hola, Elena.
Hi ha 3 fitxes lliures, sèniors lliures i les propietats de la direcció esportiva estan ben definides.
De totes les posicions, 2 són primordials de reforçar-se, un davanter i un central. Jaume Milà, el secretari tècnic, parla del perfil que busquen i de com s'està coordinant la direcció esportiva.
Hem de buscar aquest punt entre jugador jove i amb ambició, però amb aquest punt d'experiència també a primera ref o com a mínim a segona ref, perquè es pugui ajustar amb el valor salarial que nosaltres podem arribar perquè el futbolista s'incorpori. Però bé, estem fent molta feina, crec que estem treballant en equip, tant cos tècnic com Gabri, com Gerard, com jo, i entre tots acabem prenent decisions per incorporar jugadors que ens puguin aportar un plus. Jo crec que encara falten jugadors per arribar, i estem amb això, ja et dic, constantment amb el Gerard estem treballant per acabar-los incorporar.
En el cas del central, la situació d'Eric Montjonell continua en stand-by. El defensa pel qual el Sabadell contempla com a primera opció va jugar de titular, un dels dos amistosos que el Girona ha disputat aquest cap de setmana. I pel que fa a la davantera, un dels que més agrada és Manu Nieto de l'Andorra, mentre que un que s'havia sondejat, Edgar Hernández, finalment ha fitxat pel Badalona Futur, de segona federació, igual que el porter Fray Leal, després de sortir del Sabadell. En les últimes hores també s'ha acomiadat Sergio Aguza. Fa uns minuts s'ha confirmat el fitxatge del de Viladecans pel Real Murcia del mateix grup que els arlequinats de la primera federació.
D'altra banda, es compliquen les opcions per trobar un rival d'entitat en el partit de presentació a la nova Creu Alta.
El Barcelona B va superar ronda la Copa a Catalunya i el centre d'esports ha de decidir ara si escull ja adversari o espera una ronda més per determinar quin serà l'últim amistós de pretemporada el cap de setmana del 20 i 21 a la nova Creu Alta. El més immediat, recordem, és el de demà passat a les 7 a Peralada.
I en ciclisme, David de la Cruz ha completat la Vuelta a Burgos, finalitzant en 45a posició. El sabadellenc tornava a la competició més de 2 mesos després per preparar la Vuelta a Espanya.
El ciclista de l'Astana no va poder repetir els bons resultats d'edicions anteriors, però com a mínim la prova burgalesa li ha servit per agafar ritme de cara a la gran cita de la temporada. A la penúltima etapa, de la Cruz va ser capaç de ficar-se a l'escapada, però no va entrar a la selecció final i no va poder optar a la victòria. Pavel Sivakov va ser el vencedor de la general. El pròxim repte del Despronceda serà a partir del 19 d'agost amb aquesta Vuelta a Espanya que arrencarà a Utrecht, als Països Baixos.
I al Tour de Savoia Montblanc, un altre sabadellenc, David Domínguez, va ser el millor espanyol classificat, acabant en 14a posició. Informacions en format més breu. En waterpolo, la selecció espanyola femenina s'endú la Sardínia Cup en plena de victòries.
En el torneig preparatori per l'europeu, l'equip de Miki Oca, amb 5 jugadores de l'Estrelpool a la convocatòria, va derrotar 11-9 Itàlia a la final, amb l'esquerrana Judit Forca com a màxima golejadora de l'enfrontament amb 3 dianes. Prèviament, Espanya havia superat Holanda, Israel, Hongria i Grècia. L'europeu de Split començarà el pròxim 27 d'agost.
I en bàsquet, Marina Asensio debuta amb doble victòria a l'europeu sub-18 d'Heraklion.
La sabadellenca ha jugat de mitjana poc més de 9 minuts amb la selecció espanyola Grècia, que primer va derrotar Itàlia sobre la Botzina 71-72 i ahir es va desfer de Turquia per 56-40. En aquests moments, el combinat estatal tanca la fase de grups contra Polònia. Una victòria asseguraria el primer lloc i un encreuament més assequible a vuitens.
Cultura. Més de 300 activitats conformen el programa de la Festa Major a tota la ciutat, prevista pel primer cap de setmana de setembre. Don't stop me. Avui ens fixem amb la trentena que corresponen a l'apartat esportiu, si compten la cursa popular, la mitja, marató i tota la resta que s'organitzen amb la col·laboració dels clubs de Sabadell. Una festa major on podeu fer servir moltes pales.
També el torneig d'esquatxo dels de pàdel i també de tennis repartits entre el club de tennis i el cercle sabadellès. També hi ha el 55è campionat de Sabadell de tennis taula a Cal Balsac.
Protagonisme, Pau, també per rodes de diferents menes.
Sobretot el dilluns 5, bike trial a la plaça Catalunya, gimcana infantil i passejada popular en bicicleta, però també exhibició de patinatge al pavelló municipal i concentració de vehicles històrics dissabte.
No hi faltaran els esports d'equip.
12 hores de futbol sala al pavelló del Sud, iniciació al beisbol a Can Rull, torneig d'handbol a Gràcia, futbol pels més petits a plaça de l'Àngel i festa del bàsquet a la plaça de l'Argup en la modalitat 3x3.
I encara moltes disciplines més.
Open d'escacs, gimnàstica rítmica, submarinisme, modalistes aeronavals, tir amb aire comprimit, esgrima, halterofília, escalada, ioga, aikido i shuriken.
El temps.
Quines seran les temperatures per les pròximes hores, Carme Farnell?
Encara que la temperatura és més baixa que ahir, en aquesta mateixa hora continuem parlant d'un ambient força càlid amb aquests 35 graus a Vilobí d'Onyà, també 33 graus cap a la zona de l'Alt Empordà, o bé a hores d'ara al Poal amb aquests 32 graus. S'espera que la temperatura vagi pujant durant aquestes properes hores, tot i això l'ambient es mantindrà una miqueta més suau que el que vam tenir ahir, és a dir, menys càlid, però, de nou, s'han de repetir els ruixats i en tindrem sobretot a la zona del Pirineu i Prepirineu, i sí que a mesura que avanci la tarda també podria arribar cap al nord de la depressió central. Seran ruixats que localment podran caure amb certa intensitat i també han acompanyats de tempesta i d'alguna pedregada o calamarsada. A més, de cara al final del dia també es podran formar alguns intervals de núvols baixos arran de costa. De cara a demà, els ruixats de tarda tornaran a ser protagonistes i, a més, també han de ser més intensos. I des d'aquí, el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís al respecte. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Beatriz Aguilar al control tècnic. Podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i a les nostres xarxes socials. Nosaltres ens hi tornem a posar a les 4 amb els butlletius informatius i a les 7 del vespre amb el Notícies Vespre i la Cara en Madrid. Que vagi molt bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.